COPE Vinaròs. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un cap de setmana més, més ben dit, ja a punt d'entrar en aquest cap de setmana. Des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, i acompanyats per Pol i Hernández, els anem a oferir l'actualitat de la nostra diòcesi tortosina. Una actualitat que ve marcada per una pregària urgent i més que conscienciada, així ho ha de ser, per les vocacions a la vida consagrada. Aquest mes de novembre l'Església la dedica a pregar per les vocacions a la vida consagrada, per mitjà d'una cadena de pregària que s'ha anat fent i es ve fent en diferents llocs del nostre bisbat de Tortosa. I aquí dic que són un bon grapat de parròquies les que hi participen, les que hi prenen part, les que hi col·laboren i les que en realitat doncs estan en el dia a dia d'aquesta iniciativa que s'ha portat a terme durant molts d'anys. També aquesta pregària, ja que dic que es va remarcar amb la festivitat del reservat el passat dilluns al Seminari Diocesà de Tortosa. Prop d'una setantena de preveres es reunien per celebrar l'aniversari de la reserva del Santíssim i la consagració del seminari per primer cop ara ja fa més de 60 anys. Un motiu de festa, un motiu de convivència, d'alegria i també de formació, la que va impartir mossèn Jordi Salvador en aquesta jornada sacerdotal, amb la qual el bisbe, en l'homilia, va recordar als preveres aquesta necessitat urgent de la pregària per revifar, per mantenir i també per expandir aquesta vocació sacerdotal amb la qual un dia els preveres van ser ungits. Això era el passat dilluns i el cap de setmana podem dir que va estar marcat per les diferents trobades. Trobada de mestres i professors de religió i trobada de Càritas. Dos trobades diferents però que van compartir l'espai i també la iniciativa de l'educació. Un en la fe, l'altre en la caritat i en la solidaritat. Dos trobades que van ser molt secundades pels diferents col·lectius i que van comptar les dues amb la presència del bisbe de la diòcesi. Sense oblidar tampoc la visita de la Mare de Déu de Fàtima, que al llarg de tota aquesta setmana també ha estat a la diòcesi Tortosa.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I anem a continuar aquesta tarda en un tema d'actualitat, per una banda, de noves propostes, per una altra banda, i si més no, molt interessant. Sempre ho és i sempre ho ha estat. Sempre és un neguit veure com fusiona l'evangelització als temps que corren en l'actualitat. Un desig i un repte, perquè al llarg de la història hem de dir que, començant pels missioners, com també pels diferents persones que han transmès la fe, ho han fet per mètodes molt diferents, molt dinàmics, que s'han anat acoplant a la història. I ara el repte és que tenim una història que pràcticament vola més que corre, una història que ens repta diàriament i que, si més no, no deixa de ser un desafiament per a viure i per a proclamar i testimoniar la fe, i especialment per transmetre-la. Avui volem saludar mossèn Jordi Salvador. Molt bona tarda, mossèn Jordi.
Molt bona tarda.
I el volem presentar avui, el podíem presentar com moltes coses, no? Però avui el volem presentar com un prevere que, bé, ha tingut aquest neguit parroquial, arxiprestal, de veure, de buscar una alternativa o alternatives diferents a com transmetre la fe, que surti un poc de l'esquema que més o menys ens porta el sedentarisme de fe o de transmissió de fe i anar a veure noves propostes. Mossèn Jordi, explica'ns primer d'on neix, no?, aquest neguit personal, i després, davant del neguit, quina és la teva actuació que has fet?
Bueno, crec que el neguit és compartit per molts catalans, no?, d'intentar trobar sempre una tecla que ens permeti veure o fer avançar això, aquest evangeli que nosaltres proposem, no? I que moltes vegades doncs, sempre topa amb propostes doncs sempre recebudes i que molta gent no acaba de quallar, i sobretot una proposta que no arriba a la gran multitud de la gent, no? Només amb aquelles pinzellades. I amb aquest neguit, doncs, a poc a poc, aquesta, diguem-ne, noves propostes, doncs les has d'anar a buscar allí on veus que a poc a poc estan funcionant, no? Sense menysprear el que fem, evidentment, a la feina que fem a les parròquies, però a vegades sortir una mica i veient algunes coses doncs d'altres àmbits eclesials i catòlics, pues, ha descobert coses que podien anar bé en aquesta, a la parròquia on estic ara servint. I és en aquest moment que pues, bueno, llegint algun llibre, consultant alguna pàgina web, parlant amb els interessats o persones que han fet aquesta experiència, pues, a poc a poc te vas engrescant i vas dir, no sé, això podria ser possible, això podria ser veritat. Comences a parlar amb gent de la parròquia que més o menys és afí a aquestes idees o més o menys té aquesta mateixa inquietud i comences a posar-lo, a reunir-te, però en pràctica, llegir, anar concretant coses, anar provant coses.
I aquí ja tenim el primer pas. El primer pas és el neguit compartit. Davant d'això hi ha la recerca. I un cop s'ha fet la recerca, en quines coses heu començat a treballar com a comunitat, com a nova evangelització, mossèn Jordi?
Bueno, a nivell de nova evangelització sí que hem intentat doncs, treballar amb un mètode molt concret que vam creure que per el tipus de parròquia que estem servint o que estem treballant és el mètode alfa, ¿vale? Que no deixa ser un mètode, és una manera que no està funcionant també a diversos llocs i que pel tipus de lloc que estic treballant i que estic vivint i que estem veient doncs podria ser útil, no? I bé, ens vam llançar tot això dins un marc de treball, perquè no és només una floreta dins d'una renovació parroquial també que volíem fer per a canviar la cultura parroquial, vam veure que sobretot per acostar-nos a la gent més allunyada, que en principi està pensada per això, doncs vam pensar que això, el curs alfa, que gent ne parla i potser la gent que ara està escoltant no sap qui és, doncs va semblar que era un bon mètode, no? I bé, vam posar-ho en marxa l'any passat, mai hem tingut més dificultats, però estem intentant doncs, reajustar algunes coses i anar avançant. En definitiva, que és el més important, ser insistents en això, també és molt important.
En 5 cèntims, especialment per a la gent que potser no sap el que
sí,
és el
bé, el tema de metodologies, sempre, doncs, l'única cosa, a vegades, és que, bueno, venen d'altres àmbits. En aquest cas, el curs alfa neix en un context anglicà, ¿vale? Però que ja des de fa molts anys té la seva traducció, diguem-ne, al món catòlic, no? Sobretot en el tema dels àmbits, no? En el sentit de que bueno, pues se van adaptant a la nostra manera de treballar. Curs Alfa consisteix bàsicament en 15 xerrades sobre el tema de la fe cristiana, però molt bàsiques, és a dir, molt bàsiques, però no per això menys importants. Qui és Jesús, per què va morir, què és la pregària, com pugui dir la Bíblia, què és l'Esperit Sant, què és sobre la Iglesia, què passa amb el tema del mal, és a dir, totes aquestes preguntes se van contestant sempre en una xerrada diferent, no? La particularitat de l'alfa és que sempre es vol fer en un context d'acolliment, per tant, sempre té previst que hi hagi algun tipus de moment d'acollida que en el qual és important el menjar, curiosament, i en el qual és important la companyia, no? Que la gent se senti acollida, mai se dona una xerrada, diguem-ne, de tipus doctrinal, sinó que és sobretot a base d'experiències, a base de testimonis, però també deixant punts molt clars sobre tot això que hem dit. Després d'aquesta xerra, que es pot fer en directe o es pot fer mitjançant els vídeos que tenim doncs, alguns, la gent que ho hem anat provant, després es convida la gent a fer una tertúlia amb la gent que compartirà la taula, sempre acompanyats d'algunes persones que fan de moderadors, amb unes preguntes, mai a la xarxa per evitar conflictes, doncs, dona cap tipus de puntualització, simplement si depèn que la gent comparteixi, se marca un temps i la gent pues, el convida a tornar la setmana següent, no? Si tot va bé, la gent fa el seu procés, doncs normalment a final del curs alfa sol tindre bastanta bona repercussió amb la gent, no? Perquè al final també són experiències bones d'església i de compartir, i després hi ha un cap de setmana que es convida la gent a participar més intensament sobre el tema de l'Esperit Sant, no? Mm-hmm. En el qual se parla sobre això, se prega per la gent que ve i se conviu molt més intensament. Bé, és una metodologia que té un principi i un final, i després s'ha de pensar què fem després de l'alfa, no?
Mm-hmm.
Pues ja, bueno, pues s'incorpora més a una petita comunitat de la parròquia, o un petit ministeri, o bueno, se continua fent algun tipus de formació més aprofundida. Pot ser la Bíblia, pot ser sobre el catecisme, pot ser... Bueno. I allò estamos, també.
Mm-hmm. Per tant, ja que dic que mossèn Jordi, a part d'experimentar-ho, també has anat a visitar algunes comunitats que ja funcionen i que funcionen molt bé, no? Quina ha estat la teva experiència quan has visitat algunes aquí i algunes, aquí vull dir, en Espanya, no? En el territori espanyol, i algunes altres fora d'aquí, no? Quina ha sigut... No?
Sí, perquè encara que això pot semblar que neix en un context que és molt diferent al nostre, el context catòlic, en el fons, tampoc és tan diferent. És a dir, tenen bisbes, tenen capellans,
mm-hmm.
potser per la manera de pensar potser la que és més diferent, o la manera de viure i de compartir, però en definitiva també hi ha moltes semblances. La primera cosa que he comprovat és que tot això no és fruit només d'un arbre, d'un any.
Mm-hmm.
Un capellà arriba a una parròquia i diu, pues poso això i segur que en un any ja tinc... No. La gran majoria de les parròquies que he visitat i els companys que he pogut compartir, he dit, mira, això ja ha estat 2, 3, 4, 5 anys lluitant o compartint o en això, equivocant-me i canviant coses, i ara, podem dir, després d'uns anys, doncs ara hem començat ja una seguida, no?
Uh-huh.
Portem uns anys fent-ho i veiem que això funciona, però primer hi ha hagut un treball de renovar la gent, de formar-la, de conscienciar-la, i bueno, els que ho han posat en pràctica, pues la veritat és que tenen fruits, no?
Uh-huh.
I es nota en les celebracions, es nota en la manera que la gent treballa, hi ha molts fills implicats en aquest treball, i clar, això, doncs, evidentment, veus que dius, home, pues val la pena, no? I alguns d'ells ho posen per escrit en alguns llibres, alguns altres ho fan testimonis doncs en alguns tipus de conferències o en algun tipus de trobades de nova evangelització que es fan aquí a Espanya i arreu, i bé, doncs tot bàsicament en un context, això sí, molt festiu, en un context molt d'esperança, en un context molt de compartir, i la veritat és que molt bé, penso que és un signe dels temps, no?
Mm-hmm. I aquí dir també que una de les un dels mitjans pels quals ha funcionat i ha funcionat molt bé és la música, no? La música
sí.
No ha deixat de ser un element, un instrument, no? Que ha funcionat, que ha quallat molt bé, no? I en el tema sí. De l'evangelització.
Sí, i a més lo que però també el que remarquen molt és que sigui música de qualitat, ¿vale?
Mm-hmm.
Això ara mos pot semblar una mica, diguem-ne, pijo, una mica o que això, però la gent al fons, també la gent de fora de l'església, dintre més un missatge que estigui, bueno, també ben presentat, no? Això ens passa tot, igual com menjar més ben presentat entra més pels ulls, independentment del seu sabor, doncs, si encara, quan te'l menges, si encara és bo, és millor, doncs té aquesta doble perspectiva, no? I, bueno, també és veritat que la música pues, també acompanya tot aquest moviment de nova evangelització. En definitiva, són moments més, a vegades pot ser més impactants, però també és veritat que és un moment que també ajuda una més a la lluança, que és un moment més festiu, podríem dir d'alguna manera, però també ajuda a la meditació, també ajuda a la pregària en alguns moments, ¿vale?
Mm-hmm.
I per tant, clar, és quan et trobes en un context en el qual doncs, s'ha fet aquest tipus de coses, que la gent està resant i doncs, quan també està ballant i està, està disfrutant, doncs veus que, bueno, els cristians no són tan avorrits com alguns pensen que saben que som, no? Sinó que val molt la pena seguir aquest missatge i aquest evangeli.
Una pregunta, mossèn Jordi. Estem a anys llum d'alguns mètodes d'evangelització que funcionen en altres comunitats, o no?
Parlem a nivell catòlic?
A nivell, exactament, a nivell nostre, més proper, de les nostres terres. Hauríem de canviar un poc el xip, o no?
Bueno, a veure, hi ha coses que, evidentment, tu les veus en una ciutat de 20.000 habitants, per exemple, alguna parròquia que està ubicada urbanament parlant, per dir d'alguna manera, i dius, home, això pot ser en el context d'una parròquia petita, rural, com és que nosaltres pensem, o servim en el nostre bisbat, dius, no. I tampoc és necessari, perquè són contextos diferents, no? I, per tant, doncs no. Tampoc hem d'intentar posar una cosa amb calçador, no? Que no, després, evidentment, ni hi ha recursos ni hi ha... Estem, bueno, jo crec que estem en la línia, no? Estem fent passos. Tampoc falta obsessionar-se en els mètodes, com si ara, doncs, si no fas això, doncs estàs perdent el tren, si no ens hi posem les piles, doncs t'agafarà el riu, t'agafarà el bou, com diuen aquí les terres de l'Ebre, sinó simplement, doncs, estar atent a la mesura que uns, doncs, per qüestió d'afinitat o per qüestió que tot m'atreviria llegat, se posaran a tiro, pues, això anirà obrint també perspectives. Ara, no absolutitzar els mètodes, tampoc. Vale? Perquè, doncs, això no... Doncs, som fruit d'una època i, doncs, aquests anys seran alguna altra cosa i que ells pensaren... I allò que havien pensat, que ara és tan modern, pues, ja ha quedat fora... d'àmbit, no? No, jo penso que, a veure, estem en una perspectiva, estem descobrint coses, no? I jo penso que encara estan molt més atrasats que nosaltres, i l'únic que, sí, l'únic que demana és estar una mica més atent, més obert, també, penso que és important això, també, i també t'ho dic, has de veure en quin context ho poses, no? No ho pots posar a tot arreu, no pots aplicar a tot arreu, no?
Doncs, mossèn Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda per compartir el neguit comú que no només tu, sinó tothom té, no? I també, pues, per compartir aquesta experiència que ja funciona i que bé, va donant també, pues, els seus fruits, no? I segurament ne donarà molts més. Gràcies, mossèn Jordi, i fins a properes ocasions, si Déu plau, aquí.
Fins a properes ocasions, certament. Anem compartint.
Exactament. Compartir és el que volem, també en la nostra emissora, i també compartir notícies i paraules, les paraules de vida que el bisbe de la nostra diòcesi se compartirà amb nosaltres, seran el punt i final d'aquest programa que també hem compartit precisament amb tots vostès. En aquest mes de novembre, en aquest mes en el que d'una forma especial, doncs estem ja a punt d'acabar el cicle litúrgic i l'any litúrgic, anem també a acomiadar aquest programa escoltant les paraules de vida del nostre bisbe Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Al llarg d'aquest any jubilar marià que estem celebrant en la nostra diòcesi, hem anat comentant els moments més importants de la vida de la Mare de Déu. En aquests comentaris hem volgut posar de manifest el significat teològic i espiritual que s'amaga en cadascun d'ells. Avui els invito a meditar breument el moment en què es manifesta amb més claredat la grandesa de la fe de Maria. L'evangelista Sant Joan es narra que vora la creu de Jesús, acompanyada d'altres dones i del deixeble estimat, estava sa mare. Us vull invitar a tots a que ens preguntem quins sentiments albergaria en el seu cor. El primer sentiment que ens imaginem és el dolor. La Mare de Déu estava patint. Quan un fill pateix, ningú l'acompanya com la mare. el seu dolor seria inimaginable. Al sofriment físic i a les tortures de la crucifixió s'uneix el patiment moral per la injustícia que s'ha comès amb Jesús. Maria no podria entendre per què el món tractava així el seu fill. Ell havia passat fent el bé, curant els malalts i sembrant esperança en el cor de les persones. I a canvi, havia sigut condemnat a mort. En eixe moment, una espasa de dolor va travessar el seu cor. Els evangelis ens han transmès també 7 paraules que Jesús va pronunciar des de la creu. És l'última predicació de l'Evangeli durant la seva vida pública. El Senyor continua evangelitzant des de la creu. Maria, que fins a eixe moment ha sigut una oient de la paraula, està també ara escoltant eixes paraules del seu fill. Les guarda en el seu cor i les posa en pràctica. Entre elles, escoltaria l'oració que Jesús li dirigeix al Pare sol·licitant el perdó per als seus perseguidors. Maria, que sabia que el seu fill havia exhortat els deixebles a estimar els enemics i pregar per ells, fa seua eixa pregària i també ella demana a Déu el perdó per als perseguidors de Jesús. En fer-ho, ella mateixa els està perdonant de tot cor. Maria, que sabia que el seu fill no havia vingut al món a ser servit, sinó a servir i donar la seva vida en rescat per molts, és conscient que la mort de Crist és en favor de tota la humanitat. Quan una mare veu el patiment del seu fill, estaria disposada a ocupar el seu lloc, carregant amb eixe dolor. Per això estava al peu de la creu amb el desig de ser crucificada amb Crist. I d'aquesta manera, ella, que en el moment de l'Anunciació havia cooperat a la redempció de la humanitat, continua ara acompanyant Crist i oferint-se amb ell en favor de tots nosaltres. En el moment de la crucifixió, el dolor de Maria és immens. Però també ara la fe és més forta. Maria, que està patint, està creient. La seua fe és l'única llum que en eixe moment queda a l'Església naixent en espera de la Pasqua. Quan estiguem en la nit del dolor, no deixem de mirar-la. Ella, que ha passat per la prova del patiment, se'ns mostrarà com a consol dels afligits. Amb la meua benedicció i afecte, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.